tots vostès, Pol Guasch.
De fet, com en ell ha dit, no?, una mica, parlar d'aquest llibre avui
bé.
També.
Fantàstic.
Té molt de sentit. Avui vinc a parlar d'un llibre que, de fet, quan estava preparant la secció, pensava, no vinc a parlar d'un llibre, tampoc vinc a parlar d'una autora, vinc a parlar d'aquestes coses que fa tanta il·lusió, que són constel·lacions de pensament, no? Que són autors o autores que realment quan escriuen i tots els seus llibres el que fan doncs, és ens ajuden a entendre millor el món on som i també el món que estem creant, no? Com és aquest llibre de la Mer Gómez. Avui vinc a parlar de la Gabriela Wiener. La Gabriela Wiener va néixer a Lima el 1975, però ja fa moltíssims anys que viu a Madrid. Se la coneix per fer moltíssimes coses. Ella és poeta, escriptora, dramaturga, fa performances literàries, és actriu, és activista, és a dir, una dona polifacètica.
Perdona, ara que dius això d'actriu, si vostès tinguessin l'oportunitat de veure la Gabriela Wiener i la seva companya sobre l'escenari, no us ho perdeu, perquè és la cosa més tronxant i més bèstia i més salvatge que et puguis tirar a la cara. Perdona aquest taller.
No, és veritat. Però és veritat, una de les coses per les quals Gabriela Wiener destaca o se la coneix moltíssim és perquè és la reina del periodisme gonzo, que es diu, que és que ella el que ha fet és convertir la crònica literària, sempre vinculada a la seva experiència i la seva vida, en un gènere literari de primer ordre, no?
És a dir, es posa en el paper...
Exacte, la crònica literària que ella explica té a veure amb la seva pròpia vida, ella n'és la protagonista, no? I això és el periodisme gonzo o la crònica gonzo que ella, diguéssim, és la crac, és qui ho domina.
Aquí a Espanya la que havia fet gonzo, la que era gonzo, era Maruja Torres, que des d'aquí...
Un petó,
sempre... Era molt gonzo la Maruja Torres, no n'hi ha d'altres, però...
Exacte, i fa un parell d'anys, un any, ens va sorprendre amb aquest llibre que es diu Huaco Retrato, on el que fa ella és explicar la seva recerca íntima dels avantpassats colonials de la seva família, un exercici que, per una banda, tractava de rebaixar el seu rabesavi de l'altar colonial que s'havia construït a base de colonització i expoliació, però, per altra banda, també el que ella narra és una descoberta de la gelosia, el poder, la paradoxa de l'amor, mentre ella explica tota la seva història familiar, matrimonial, no?, el seu nucli vital, quan ella se'n va doncs, això, a Lima a investigar sobre els seus avantpassats i doncs, hi ha tots uns desplaçaments en la seva vida personal. No? Uh-huh. I ara el que estem de celebració, perquè els seus editors, que són Literatura Random House, han decidit, i juntament amb ella suposo, fer la reedició d'un llibre fundacional de Wiener que els seus fans estàvem traficant en fotocòpies, ens el deixaven, però torna'm-el, sí, perquè és un llibre que està descatalogadíssim i costa molt de trobar, no? Llavors és un llibre que si deixes vols que te'l torni, no? I et fas una foto amb la persona que li has deixat el llibre perquè realment acabi tornant
a casa. Vas al notari.
Exacte.
Sí,
aquest llibre és Sexografies, es va publicar per primera vegada el 2008 i ara torna a editar
2008,
una altra vegada. Fa molt de temps, eh? Jo tenia, què tenia? 10 anys, 11 anys, imagina't. No el vaig llegir aleshores, no? Seria problemàtic que es llegís aquell llibre amb 10 anys.
Bueno,
qui sap. I ara arriba editat, arriba corregit per ella mateixa i, de fet, amb un pròleg de la Camila Sosa, que ella diu que hem de tenir un lubricant entre les mans quan estem llegint aquest llibre, cosa que és un bon consell com a prologuista.
Què t'anava a dir? Hi ha algun capítol nou, no? També, perquè ara...
Sí, ha afegit capítols, també.
Capítols del Covid, no? Sexe i Covid. Com follar després del Covid, tot aquest...
Exacte. I és molt bonic perquè ella va posant notes a peu de pàgina on va ampliant el contingut i va explicant coses que en el seu moment doncs, no va explicar o no es va atrevir a explicar. Però, a veure, què és aquest llibre exactament i per què és important avui per nosaltres parlar d'aquest llibre? A Sexografies el que fa Wiener és narrar en capítols diversos, molt breus, històries que tenen a veure amb el sexe i amb la sexualitat. En un capítol hi ha una reunió de dones que s'exploren les vagines amb miralls...
Aquí a Barcelona, eh?
Aquí a Barcelona.
Ah, és Barcelona o Madrid? No, aquí a Barcelona.
Crec que és a Barcelona.
Barcelona.
Sí, crec que passa a Barcelona aquest capítol. Sí. De vegades explica sobre qui plora quan folla, també sobre el desig de les embarassades quan veuen altres embarassades, o un capítol bastant interessant és on ella narra l'estona de sexe que va compartir amb Nacho Vidal en un hotel de Sants, una història real.
Bueno, és que aquest
real.
Capítol...
Jo aquest
que...
capítol és molt fort.
Sí, després de Swingers, també, com el seu marit anava a un lloc de Swingers,
sí.
No? I tot... Bueno, el capítol de Ricardo Baldini, perdona, que és aquest senyor sí. Que era polígom, no,
sí, sí.
Tenia 6 esposes més una esclava sexual, és al·lucinantíssim el sí. Capítol, ella ja està en contra de, o sigui, sempre ja ha tingut trifulca amb aquest senyor, però clar, a cap i a la fi,
exacte.
És un personatge fascinant, i després efectivament el capítol aquest de...
El de Nacho Vidal és interessantíssim perquè ella en el seu moment, quan va publicar el llibre, no explica l'escena sexual, i llavors ella ara a la reedició diu el postporno em va lluar perquè li treia importància el sexe, no? Que és el que tothom esperava que expliqués amb Nacho Vidal. Mm. Llavors ara ella fa una nota de pàgina i explica tota l'escena sexual amb Nacho Vidal,
això
que és bastant interessant.
Saps que la Gabriela Biner havia estat redactora jefa de Marie Claire? Mm-hmm. El que passa que no era impossible que
encaixés. Clar, ens coneixeu d'això vosaltres.
Sí, ens coneixem d'això. I llavors anàvem a dinar un polígon, patates fregides i tot colesterol.
Tu i la Gabriela menjant patates fregides en un polígon.
I ja ens explicava...
Això és fort, eh?
Estava, estoy escribiendo este libro. I llavors ens anava explicant tot i ens va explicar el capítol de Nacho Vidal, la seva trobada amb Nacho Vidal a una habitació de l'hotel Sants, que és el que hi ha sobre l'estació de Sants, on Nacho Vidal grava les escenes de sexe de moltes de les seves pel·lícules, i com ella entrava a l'habitació, que això surt al llibre, però explicat per ella, i per això et dic que si no al teatre realment, quan la Gabriela Biner es posa a explicar les seves històries, és increïble, com ella arriba a l'habitació i estava, perquè el Nacho Vidal estava de promoció del seu penis. El Nacho Vidal té un penis increïble.
I tenia l'habitació plena de
penis.
De penis de plàstic.
Perfums, sí. No? Eren perfums amb la forma real.
No, què perfums?
No, el perfum el va treure després. Eren dildos de... Sí, que regalava aquí allà.
Tot de dildos repartits per l'habitació. Vostè imagini's que entra una habitació Nacho Vidal i tens tot de polles de Nacho Vidal.
De rèpliques de la seva polla.
Amb distints tons de rosa. Una mica titubeantes, perquè el material feia...
Exacte, tremola, no?
Tremola, i ella, clar, va quedar al·lucinada. Després Nacho Vidal li va fer tot un discurs sobre el pèl públic, diguéssim, perquè estava fart de... Ella descobreix que Nacho Vidal és humà, que això ho explica el llibre també. És que el capítol de Nacho Vidal és increïble.
És molt fort.
Perquè
i que cansat de veure, doncs, diguéssim...
Dones depilades. Al porno, al perrús...
El pèl li dona molt de molt.
És que és un bon perrús, filla meva. És veritat, és que jo ho penso i ho tinc... Perdona.
No, però bàsicament, què fa Biener amb aquest llibre, que és el que estàvem comentant, doncs... Ella demostra que parlar de sexe vol dir parlar de vida en comú, al capdavall, no?
Clar.
Que quan està explicant aquesta història amb Nacho Vidal tan divertida i fantàstica, de fet el que està fent és mostrar la contradicció d'odiar una pornografia violenta i cosificadora, però a la vegada ser-ne consumidora. Sí. O que la més
femenina... La confessió d'aquella veu porno...
Que és boníssima.
Que és, les notes de peu de pàgina del llibre també estan molt bé.
Perquè són molt iròniques, no?
I és que és molt graciosa.
Iròniques amb ella mateixa, que és el més interessant de tot, sí, no? I molt crítica també amb ella mateixa o amb ella mateixa del passat.
Sí.
O, per exemple, que la feminista més feminista de totes de vegades no sap dibuixar amb precisió com és la seva vagina o com són els seus òrgans sexuals, no?
Sí, sí.
Aleshores... En definitiva, que ens pensem que en una societat on el sexe és accessible a cop de teclat, ens pensem que estem constantment repensant i reformulant el sexe, però la Gabriela Biner ens demostra que això no és així. I acabo amb una cita, bueno, amb una cosa que deia Pasolini, també una persona que va pensar moltíssim al sexe i que el va exposar clarament com ho fa Biner en aquest llibre, que ell deia que el capitalisme havia eliminat tota la potència que ell formulava en les pel·lícules sobre el sexe i la sexualitat, el capitalisme l'havia fagocitat, no? Perquè qualsevol cosa ja no era disruptora, ja no era potent. Aleshores, ell deia cal que seguim reformulant el sexe, i ell deia d'una manera dramàtica i creativa, perquè el capitalisme ens està, no? Per molt disruptor que siguis amb el sexe, sempre hi haurà una cosa que el capitalisme haurà fet encara més bizarra, no?
I
ens pensem això, que ho hem dit tot sobre el sexe, i la Gabriela Biner ens demostra que normalment no en diem gairebé res, per això és important.
Jo, a banda de la qüestió del sexe com a tal, i el sexe explícit, i efectivament la Camila Sosa diu en el seu pròleg que bueno, però et poses cachondito en algun moment perquè és divertit i etcètera. També sobre les relacions de poder, sobre el plaer,
totalment,
sobre fins on estem disposats a arribar per aconseguir aquest plaer i si realment després val la pena o no. I sobretot una cosa que jo trobo que és increïble del pròleg de la Camila Sosa, la nostra amiga Camila Sosa, que la va entrevistar també Miquel Missé, que diu ella, que jo trobo que això és definitiu, diu el sexo sin alegría és una maldició.
Totalment.
I descobreixes amb aquest llibre que efectivament...
Sí, sí, i
el sexe de
fet, al final del
sempre.
Capítol del Nacho Vidal, no, després d'haver explicat tot això que m'ha explicat, la conclusió és fantàstica, perquè ella explica el moment en què el Nacho Vidal se li corre la sabata i surt de l'entrevista i diu, en aquell moment jo tinc la sensació que m'estic venjant per totes les per part de totes les dones a qui Nacho Vidal se li ha corregut a la cara, no? A mi se m'ha corregut a la sabata i me'n vaig d'aquí forta i convençuda, no? Vull dir que
Nacho
és un llibre
Vidal,
profundament
no
polític.
No has acertado.
Exacte.
Jódete, Nacho Vidal.
Exacte.
Jódete. Vaya personatge, Nacho Vidal. Exacte. Escolta'm, doncs, mira, el sexo sin alegría és una maldició i aquest programa sense publicitat no existiria. O sigui que som-hi.
Vostè primer, amb Marc Giró.